Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Sostenibilitat i música. Amb Aixa Miró.
I és que és un plaer tenir-la aquí cada setmana. Passen 6 minuts gairebé de les 5 de la tarda i ho dic perquè quan passa per la porta sempre amb un somriure clar i et diu aquell què tal? Bona tarda, Joan. T'alegra el dia. Aixa Miró, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt feliç.
Sí?
Sí, sí, sí.
Sempre,
aquí,
eh?
Cada dijous. Mira que avui vinc de lluny, vinc d'Olot.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, la Garrotxa.
La Garrotxa, bueno, que és molt maca, sempre.
Què ens portes avui, va?
Doncs coses bones, com sempre,
sempre.
Avui es parlarà d'una beguda que aixeca passions.
Sí.
Sempre, sempre, però sobretot a l'estiu, quan passa aquelles calors, que aquest any n'hem tingut unes quantes. Doncs la nostra convidada és una dona molt forta, molt valenta, amb un somriure preciós, que ho sàpiguen els nostres oients.
Sí, senyor.
Ella és la Blanca Costa Boades, que és la cofundadora i directora de Bé de Gust, la cervesa compromesa. I, bueno, ens presenta amb aquesta música.
Aixa, com t'ho fas sempre per portar convidats que trien cançons fabuloses?
Mira, ara mateix estava parlant amb la Blanca, li deia...
M'agraden molt totes.
Ens estan obrint aquí un ventall d'autors
sí.
i de músics, de grups
sí,
meravellosos.
Sí. Per cert, que tenim llista de Spotify.
Ai, sí? Digue'ls-hi, digue'ls-hi, a tothom que ens escolta.
Tenim llista de Spotify on podeu trobar totes aquestes músiques que ens anirà portant l'Aixa i els seus convidats, que valen molt la pena.
I tant.
Seguiu aquesta llista de Spotify, sisplau. I gaudiu-la molt.
A gaudir,
i gaudiu-la molt.
Tant. Blanca, bona tarda. Com
bona
estàs?
Bona tarda. Molt contenta d'estar aquí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Escolta, quina cançó més xula. Al final, què passarà?
Ai, m'agrada molt.
Et dèiem?
Sí, vaig pensar quan em vas proposar una cançó que et recordi una mica els temes de sostenibilitat i així, aquesta que precisament parla de la fi, no? La fi del món. I jo vaig pensar, ostres, que hi hagin cançons que parlen de la fi del món. No, parlem de què fer perquè no hi hagi la fi del món, no? I em va semblar, doncs, molt... Molt idònia per la situació.
És fantàstica, Blanca. I què significa per tu, ara parlant de sostenibilitat, què significa per tu sostenibilitat?
Mira, per mi i per els que formem part del projecte de Bé de Gust, et diria que no ho és tot, però sí que és una molt bona part de la nostra raó de ser. Quan vàrem començar, tenia molt clar que nosaltres no començàvem un projecte que elaborés un producte, sinó que volíem ser un projecte primer social i ambiental i després, lògicament, fer un producte de qualitat, no? Però la raó de ser era precisament generar aquest impacte positiu en el nostre entorn, en el nostre planeta.
Projecte social, o sigui, amb canvi de món, no? I com neix aquest projecte? D'alguna cosa que us va passar o va sortir així de cop i volta la idea?
Doncs... Mira, vam començar la meva parella, que ara és el meu marit, fa 4 anys. Ens agradava molt tot el sector de la cervesa artesana.
Home.
Ens semblava... Sí, és molt divertit, però a més, hi havia molt a fer. Era un sector que, com aquell qui diu, era incipient, no? I sempre que anàvem a veure cerveseres artesanes, acabàvem parlant d'ostres, i si mai nosaltres féssim alguna cosa així, com seria i ho faríem així, ho faríem de l'altra manera... I crec que al final, quan parles tant d'una cosa, li acabes donant tanta forma, no?, que ja era com, bueno, és que només fa falta posar-ho en pràctica. Així que fa, doncs, això, 4 anys, ens van llançar a la piscina, sabent que seria això, un projecte social des del minut zero, i que també hi hauria aquest compromís amb l'entorn, no? Per nosaltres, si volíem ser projecte social, no tenia després sentit fer que no fos ecològic o que ho compréssim a l'altra punta del món... Ens agrada que tot sigui coherent, no? Aleshores, neix una miqueta amb les ganes de fer un producte que ja n'hi ha al mercat, perquè cervesa n'hi ha, però que sigui un producte de molt, molt bona qualitat i, a més, que tingui en compte doncs, el nostre entorn.
Us ha ajudat, Danca, o creus que ha anat en perjudici de les petites marques com la vostra que hi hagi hagut aquest boom tan gran de cervesa artesana?
Jo crec que tot ajuda, tot el que sigui que la gent sàpiga que hi ha alguna cosa diferent a el que estem acostumats, no? Perquè els països mediterranis Hem sigut molt més de cultura vinícola, tot i que jo sempre dic que els primers restes de cervesa prehistòrics són a Tarragona.
Ep! Ai, els
tarragonins. Després es perden el temps, però... Però crec que al final tot ajuda. Sí, sí, sí. No, no ho veig com a res negatiu, sinó al contrari.
Quines són les principals qualitats de la vostra cervesa?
Doncs, bueno, el que us deia, primer de tot, volem que sigui un producte excel·lent. O sigui, nosaltres treballem perquè sigui de super bona qualitat, però sabíem molt clar que era això, no? Que no sigui només una cervesa. La cervesa ja n'hi ha moltes, segurament n'hi hauran més, però... Però tenia molt clar que tenia que ser projecte social des del minut zero i després que tot fos ecològic, que tot el que fos possible, que fos de proximitat, ho fos, i si no, que fos de collita pròpia, que nosaltres cultivem el nostre propi llúpol, el nostre propi blat. I després també cervesa vegana. Passa una mica com amb el vi, no? Abans justament parlant del vi, però molta gent diu, si el vi ve del raïm és una cervesa que no utilitza productes d'origen animal, i amb el mateix, amb la cervesa. Però en realitat es pot clarificar la cervesa amb clarador, o es pot filtrar amb cua de peix, les stouts, les negres, moltes vegades a nivell artesà porten lactosa, i per nosaltres doncs, tenir aquesta estima i aquest respecte per l'entorn no era només a nivell social, sinó també ambiental i animal.
Això us ha sorprès, Blanca, d'alguna manera, vosaltres mateixos? És a dir, heu començat a fer cervesa i heu pensat, hòstia, quantes maneres de fer cervesa?
Tal qual, sí, sí, eh? Tal qual dius, sí, sí, sí. Tot és un aprenentatge i crec que segueixo aprenent i seguiré aprenent cada dia, cada any, eh? Perquè no només a nivell d'elaboració, però quan, clar, cap dels dos veníem, som agricultors de professió, aleshores, de cop posar-nos a fer llúpol, posar-nos a fer blat, jo dic, he fet un màster també en agricultura, en ecologia també, perquè el primer any doncs, vam llaurar-ho tot i vam tenir una plaga gegantina d'aranya roja, i després donar-nos compte que les males herbes no són males, que en realitat no, aquest equilibri que es genera a nivell natural és bo mantenir-lo. O sigui que sí, he pres i segueixo aprenent moltíssim.
A nivell que parlaves, no, ara, Blanca, a nivell vegà, no, les vostres cerveses tenen aquestes... Heu creat com una aliança amb diferents fundacions i entitats, no, com la Fundació Gaia. Com neix aquesta aliança?
Doncs, mira, nosaltres els seguim des de feia molts i molts anys. Crec que tenen molts seguidors, o sigui que nosaltres érem uns més. Em sembla que és un centre de rescat d'animals que és dels més grans a nivell mundial. I per mi eren, ostres, inspiració, no? I ens van contactar ells per saber si volíem fer alguna col·laboració. I com que totes les nostres cerveses, que fins al moment són quatre, a darrere tenen un projecte social, ambiental o animal, que són les tres potes de bé de gust, i fins ara tenim aquestes tres, que una és molt ambiental, l'altra és 100% social i l'altra és una mica de barreja dels dos, ens va semblar que era el moment perfecte per llançar una cervesa amb aquest caire de protecció i de benestar animal al darrere. I es diu Bé de Bestial, i és una cervesa negra, a més a més, perquè quan ens van dir de fer aquesta col·laboració, vam estar pensant molt en ells també, no?, juntament, i ells, els animals que rescaten, venen de situacions molt negres, no?, molt difícils, i ells els hi donen una vida digna. I vam dir, ostres, una cervesa negra, però que sigui molt dolça, és una mica el símil aquest dels animals que ells rescaten, no? I per això la cervesa que elaborem porta xocolata, porta cafè, porta galetes tries que estan a 7 quilòmetres de bé de gust, avellanes, a glans dolços, o sigui, és un postre, i ens semblava doncs, que era molt bona manera d'explicar una mica la tasca que fa Fundació Santuario Gaia, que els tenim a Girona, a Camprodon.
Deixa-m'ho dir, això, perquè si no m'agafa un atac de taquicàrdia. Com que jo tinc gosset, aprofito per dir-ho. Sisplau, no compreu animals. Els animals no es compren. Els animals es recuperen, s'adopten, el que sigui, d'un refugi, que n'hi ha dojo i que no tenen casa. Home,
ja. Molt
ben, ja ben emprenyat. No, però feu, sisplau, que val molt la pena i ells us ho agrairan.
Sí, sí, sí.
Una de les coses que crida molt l'atenció és l'envàs aquest. Em sap greu que no ens vegin, però aquest envàs és preciós.
És preciós. No sé si té que veure o no, però a mi em recordava una mica els envasos aquells de litres de cervesa, on es fa la cervesa.
Sí, el bidó, diguem.
Els tancs,
sí,
els tancs.
Recordava una mica això. No sé si va per aquí la cosa o no.
Hi ha molta gent que li recorda a una ampolla de cava de xampany petiteta.
També. també.
I la idea de que sigui així diferent era que precisament volíem explicar, a l'etiqueta pots explicar poc, no? Però teníem ganes de que la gent només de veure-la ja sàpiga que no és una cervesa més, sinó que hi ha algú diferent a darrere, no? Que hi ha tots aquests projectes i tots aquests valors, i és una mica, doncs, això, doncs, treure'ns del que ja hi ha i explicar que no som una més.
No, és totalment diferenciada de totes les altres.
Sempre més amb l'etiquetatge aquest, que és preciós, de veritat, i sempre amb aquestes dues mans, aquests dos braços, que abracen una mica i que signa de solidaritat, també entenc, eh?
Exacte. O sigui, totes tenen una persona que l'abraça completament, i era per explicar, si els oients no la veuen, però és una persona que no és ni home ni dona, ni és jove, ni... No, és una persona. Aleshores...
Però clar, que veiem des de darrere, diguem-ne.
Exacte, de darrere de l'esquena, no? I és precisament per explicar això, que el centre del nostre projecte són les persones, sense importar la condició, i cadascuna abraça el projecte a la part davant de l'ampolla i el símbol que, doncs, la que té la brújula parla de l'Associació d'Iniciatives Socials de Girona, que treballem amb els nois i les noies, doncs parla d'això. La que abraça el cor parla del nostre propi projecte social. La que abraça les flors és un projecte de conservació d'abelles silvestres. Sí, cadascun abraça el projecte que hi ha al darrere.
Deixeu-m'ho dir, perquè ara mateix a Maria José Mendoza, que està fent les fotografies d'aquestes cerveses, d'aquí uns minuts les podreu veure a través de les nostres xarxes socials, a través de @lacaravanaestel a Twitter, i podreu veure com són aquestes ampolles, que de veritat valen molt la pena de veure, eh? Amb B i amb B baixa.
Blanca, aquests envasos són reutilitzables?
Doncs mira, és molt bona pregunta, perquè teníem moltes ganes de fer-los reutilitzables. Fins ara el que fem és que els restaurants i els hotels que ens els retornen, treballem amb un artesà de Girona que els converteix en vasos. Els talla, els prepara perquè quan beguis no et facis mal, i ens els graven bé de gust. Aleshores els donem una segona vida, però no era reutilitzar com a reutilitzar, perquè fins ara havíem buscat maneres de fer-ho a nivell ecològic, però les maneres de desinfectar no eren massa ecològiques. Llavors nosaltres dèiem, ostres, cultivem nosaltres els nostres propis ingredients. Tot està fet amb molta cura i 100% sostenible. De cop que per haver de reutilitzar ens carreguem tot el que portem fet, doncs no tenia massa sentit. Però sembla que hem trobat la manera,
sí?
I si tot va bé, a partir del desembre ho començarem a posar en pràctica.
Molt bé. Escolta, una de les coses que ens ha impactat, no, era el fet de que darrere de cada ampolla hi ha un projecte social, no? Com trobeu, esteu treballant amb persones amb exclusió social. Llavors, com va fer aquesta aliança, aquest vincle, no?
Doncs, mira, al principi de tot va ser tan senzill, no?, i tan donat a fer-ho d'aquesta manera, que va ser contactant amb els serveis socials del nostre poble, que estem a Caldes de Malavella. Els hi vam demanar que ens passessin perfils i currículums de gent que necessitava... Crec que tots necessitem feina d'alguna manera o altra, però que necessitaven més urgentment una feina que els altres. I els perfils que més ens varen donar eren majors de 50 anys que portaven més de 10 anys a l'atur. Aleshores, al principi de tot, vàrem començar enfocant-nos en aquest perfil de treballador, i a mesura que han anat passant els mesos i els anys, amb qui més estem treballant a l'actualitat és amb Fundació El Joncs, que és una fundació de Girona, a Sarrià de Ter, just al costat, que ells el que fan és vetllar per persones amb diversitat funcional. Aleshores, de tot tipus, eh? O sigui, parlem des de síndromes de Down, autismes, a perfils molt diferents, però ara tenim un equip de 7 nois i noies que treballen en el camp de Llúpol. Amb ells van començar, que ens etiquetaven a mà totes les ampolles. Wow. Ara ja n'hi ha unes quantes més com per etiquetar a mà, així que ja no... ja no els hi demanem que les etiquetin a mà, tenim l'etiquetadora automàtica, però s'encarreguen d'aquest tema. I de fet, perdoneu, per Nadal sempre traiem una edició limitada solidària,
sí,
que en lloc de ser 33 centilitres és de quasi un litre, que per cada ampolla que venem donem un quilo d'arròs o de pasta a un banc dels aliments que està al nostre costat, que es diu Espiga Solidària, i aquest any l'etiqueta la dibuixen aquests nois i noies que treballen al camp del Llúpol.
Escolta, Blanca, reserveu-me una per Nadal.
Perquè sí.
Fet.
Escolta, Blanca, a quins establiments podem trobar la vostra cervesa bé de gust?
Nosaltres estem sobretot a hostaleria, i et diria que alta gastronomia, en realitat. No era algú que busquéssim, però ha anat passant així, no? Estem al Celler Can Roca, estem als restaurants d'en Jordi Cruz, aquí a Girona, ah. Ai, aquí a Barcelona, perdoneu.
Perdona, això vol dir que la cervesa no és bona. És molt bona.
Regata bona.
Entenem que sigui bona.
Com t'ho vull dir? Clar, qualsevol et diu, no, no, és que estic al celler Can Roca, saps? No, com...
Sí, no, no, estem supercontents. I aquí a Barcelona, per exemple, el restaurant Cinc Sentits ha apostat també per nosaltres des del principi, així que, bueno, super, super contents. I després, a nivell, doncs, de consumidor final que ens puguin trobar és o a nivell online o als supermercats Veritas i a botigues especialitzades.
Molt bé. Escolta, quin ve de, bueno, de meravella, cerveses,
una
de
passada.
Tot.
Oi. Una passada.
Doncs, bueno, a veure, ja ho sabeu, els nostres oients ja saben on poden trobar aquesta meravellosa cervesa, que quan vegin l'ampolla i l'etiquetatge, que és preciós, no?
I la xapa, per aquells col·leccionadors de xapa, per cert.
També, també.
També, que té un cor a sobre a la xapa. Ens deies, Blanca, que podem comprar cervesa online, a la web.
La web és... B de gust, que s'escriu en lloc de B baixa E, és B de Barcelona, de gust, punt, beer, com cervesa en anglès.
Val. B de gust, punt, beer, i podreu comprar aquestes cerveses. Podreu tastar la cervesa, que es tasta el celler Can Roca. És que és així, ja està, punt. No cal dir més.
I després, perdona, Joan, que parlàveu de l'etiqueta, i em fa il·lusió dir també que, o sigui, nosaltres intentem que sigui eco, no només el que hi ha dintre l'ampolla, sinó tot el que la rodeja. Llavors, les etiquetes són fetes en paper reciclat, les tintes són tintes naturals, que no porten PVC, intentem, doncs, això que us deia, no?, que tot sigui 100% coherent amb els valors.
Doncs és fantàstic, eh? Segur que animarem a molta gent a que la tastin, la provin i la gaudeixin.
Aixa Miró, moltíssimes gràcies per portar-nos avui a la Blanca Costa i explicar-nos tot aquest projecte que val molt la pena, de veritat.
Fantàstic. Sense aquestes coses t'animes, eh?
Sí. Per cert, que no ho he dit abans, he dit que teníem llista de Spotify que la gent ens pot seguir i escoltar totes aquestes cançons que ens recomanen els convidats que ens porta l'Aixa Miró, una llista que es diu Sostenibilitat i Música, eh?
Ai, que xulo.
És així?
I tant. Escolta, una coseta, us volia demanar un petit favor, perquè aquesta nit hi ha un sopar meravellós que es fa a Malgrat de Mar, que es diu Nocturna, i és per recaptar diners pel càncer de mama.
Wow.
I per tant, sobretot ajudar, no?, tot el tema d'investigació que està fent la Vall d'Hebron, l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Sí.
I res, felicitar des d'aquí que els que organitzen aquest sopar i que qui vulgui participar, col·laborar, doncs sap que té una bona ocasió per posar aquest granet de sorra per millorar les vides de les dones que, doncs, tenen aquesta malaltia.
Mira, Aixa, sempre que parlem de tot això i de la gran feinada que fa la medicina, jo recordo fa no tant que sortíem als balcons a aplaudir. I jo sempre pensava, aplaudir està molt bé, però ajudar encara és millor.
I
doncs
tant.
Ho podem fer amb sopars com aquest.
I tant.
Gràcies, Aixa, gràcies, Blanca. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Adéu.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ara fa 68 anys de l'estrena d'una de les pel·lícules que formen part, sense cap mena de dubte, de la història del cinema modern i que, a més, es va constituir com una de les primeres pel·lícules amb imatge sota l'aigua. Em refereixo a 20.000 llegües de viatge submarí, produïda per Walt Disney.
L'aigua i el cinema.
La novel·la del mateix nom, escrita per Jules Verne, i tot i que ja se n'havia fet abans alguna altra versió cinematogràfica, aquesta va ser la que es va catapultar com a exitosa. Protagonitzada per Kirk Douglas, va merèixer l'Oscar als millors efectes visuals i a la millor direcció artística.
ahora pueden ustedes ver la más espectacular película que jamás se haya rodado. Creada por dos maestros indiscutibles de la ciencia ficción, Julio Verne y Walt Disney.
Així anunciaven l'estrena de la versió en castellà del que hauria de ser un gran esdeveniment cinematogràfic, 20.000 llegües de viatge submarí, una pel·lícula que no estaria de més recuperar en un d'aquests caps de setmana de tardor per ser conscients de com era una pel·lícula sota l'aigua de fa gairebé 70 anys i de constatar que en això dels efectes visuals hem avançat una barbaritat.
Font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Sentir-se bé, amb Montserrat Llares.
I com cada dijous començarem amb ella a sentir-nos millor, amb la coach psicoterapeuta, facilitadora memòria cel·lular, PNL, que és programació neurolingüística i hipnosis, Montserrat Llares. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
Avui volíem tractar un tema que m'agrada. M'agrada molt. I és el tema del canvi. Per què ens costa tant canviar?
Porque lo tenemos asociado a algo negativo, ¿vale? Asociamos que los cambios pues nos van a generar estrés, que vamos a tener que salir de la zona de confort, que vamos a tener que hacer cosas nuevas, que vamos a tener que cambiar incluso a lo mejor nuestra identidad. Sí. O simplemente pues no sabemos, nos falta información y no sabemos si el cambio va a ser para bien o para mal, ¿no?
Suposo que tu, Montse, t'hi trobes molt amb aquestes situacions, de gent que pretén canviar coses que fins ara o no li han agradat o no li han anat bé, o totes dues coses, eh? Sobretot, què és el que ens agrada canviar?
Nos gusta cambiar todo. En realidad, cambiar es soñar.
Ens agrada ser sers canviants?
Sí.
Sí, eh?
Sí, nos gusta cambiar. O sea, tú imagínate la situación en que cada día en la radio fuera exactamente lo mismo. ¿Vale? La rutina nos mata. Si hay algo que mata, es la rutina. El cambio nos gusta porque nos incentiva a ser diferentes, a tener más experiencias, a tener más conocimientos. El cambio es algo muy positivo, genera oportunidades, ¿no? Los chinos llaman a las crisis oportunidades porque es cuando puedes empezar a crear. Cuando todo se rompe, es cuando puedes empezar a crearlo todo.
M'agrada molt, és a dir, dins del negativisme que ens comporta que tot se'n vagi en orris, no? Que tot es comenci a trencar, és a partir aleshores on podem retornar a créixer, no?
Clar.
Recomençar.
Exacto.
Em deies abans que els canvis generen estrès.
Muchísimo.
Per què?
Porque es un agotamiento, una falta de energía. Cuando nos falta información, cuando no sabemos si el cambio va a ser mejor o peor, pues empieza a generarnos una angustia, una ansiedad, porque no sabemos, o sea, ahí empiezan los conflictos. Empieza el conflicto de, que te decía, de identidad, empieza un conflicto de comparación, de confusión, de bloqueo. Empiezan a salir cosas que están en nuestro inconsciente y a lo mejor yo quiero cambiar porque me gusta mucho comprarme un piso en Pedralbes, pero de repente me sale la duda de si la podré pagar, si en el trabajo estaré estable, si será bueno para mis hijos, si es la ciudad en la que quiero vivir.
Davant d'un dubte, o d'un dubte no, davant d'un canvi, i t'ho pregunto clarament, som massa cagadubtes? ¿Tenim masses dubtes?
Yo creo que sí, ¿vale? Pero es porque la duda, o sea, siempre tenemos una tendencia a pensar, a salirnos de nuestra responsabilidad y de nuestras capacidades, y entonces a pensar en negativo. Siempre estamos enfocados en la pérdida, en lo que no puedo, en lo malo. O sea, si algo malo puede pasar, parece que tiene que pasar. no?
En definitiva, Montse, si tenim por als canvis, és perquè d'alguna manera tenim por a una cosa desconeguda, al lloc que encara no coneixem, com serà?
Exacto, la incertidumbre. O sea, en el momento que tenemos un cambio, tenemos una pérdida de control. Entonces ahí se van a poner en juego mi seguridad, mis capacidades, como te decía antes. O sea, voy a empezar a dudar si es posible, si no es posible, mis creencias se van... Va a haber un movimiento de estructura. Si yo no estoy en perfecto equilibrio, en perfecto estado, me voy a asustar. ¿Vale?
Ens ho deies, que hem d'estar en perfecte equilibri, en perfecte estat. Per tant, deixa'm preguntar-te quina és la situació ideal per afrontar-nos a un canvi. És a dir, hi ha una situació ideal per afrontar-nos a un canvi o és el canvi que ens escull a nosaltres aquell dia per començar-lo a fer?
Bueno,
no sé si m'estic explicant, però...
Sí, sí, hay la metáfora de la rana, ¿no? Que es muy utilizada en coaching, que tú vas por un camino y hay una ranita por el camino superior que te está diciendo sube, sube por aquí, que hay más visión, se va muy bien, vamos a ir acompañados, estaremos súper bien, ya verás, sube. Y la rana de abajo dice, no, porque yo ya estoy aquí y yo ya sé lo que estoy haciendo aquí. Pero de repente viene un camión, entonces la ranita de abajo va a saltar inmediatamente arriba. ¿Por qué? Porque la circunstancia le va a obligar. La mayoría de veces que hacemos cambios, no lo hacemos desde la elección, no elegimos cambiar, la vida nos hace cambiar, y eso hace que se convierta en negativo, porque no hemos sido responsables, no hemos tomado la elección. Cuando la elección la tomas tú, cuando tú decides cambiarte el coche, el móvil, la casa, tú eres feliz con la decisión que has tomado. Eres infeliz cuando deciden por ti, cuando te obligan a hacer algo a lo que tú no estás preparado o crees no estarlo.
O crees no estarlo.
O crees no estarlo.
La majoria de vegades estem preparats i creiem que no ho estem.
Estamos siempre preparados. El cuerpo es, tiene una sabiduría, tiene... El ser humano es algo espectacular.
Quins són, Montse, els tipus de canvis que es produeixen després d'un procés terapèutic, per exemple?
Vale, pues hay tres tipos de cambios. Si yo voy una vez a hacer una visita, ¿vale? Por ejemplo, de coaching, voy a hacer un cambio que va a ser remediativo. Yo voy a remediar una situación concreta, ¿vale? Una acción, algo a lo que reacciono, un problema, yo qué sé. Cada vez que viene mi suegra...
me pongo nervioso.
Me pongo nervioso y una reacción que tenga. Voy a cambiar algo que esté en relación en la situación o en el que quiero hacer.
Per tant, és un fet, és un canvi, no només volgut, sinó conscient del que faig. Entenc.
Siempre es consciente.
¿Sí?
Siempre somos conscientes. En todo somos conscientes. Lo que pasa es que el inconsciente es como la brújula que nos domina.
Val. Andrés, aquest és el primer tipus de canvi. Venien més.
Sí. Están los generativos, cuando yo empiezo a cambiar creencias, empiezo a generar capacidades nuevas, empiezo a generar, a darme permisos, a darme dirección, a entender la motivación que tengo para hacer aquello. Entonces, yo he profundizado más y estoy generando cambios que ya dependen de mí. O sea, la primera visita, a lo mejor a un terapeuta, pues vas a hacer un cambio concreto y sales con un cambio concreto. Pero cuando vas trabajando más, pues vas entrando en profundidad y vas sacando esas capas de cebolla que hemos construido.
Vale.
Y después hay un tercer tipo, que es cuando hablamos de espiritualidad, que es el evolutivo, por decirlo de alguna forma, y es la identidad, es el propósito de mi vida, que le da sentido a mi vida.
Bueno, supongo que es el que cuesta más.
Es el que cuesta más, sí. Sobre todo porque nos autoengañamos y nos creamos personalidades y identidades que no tienen nada que ver con nosotros.
Sí, ho fem, això, molt.
Muchísimo.
Ho fem perquè nosaltres volem o també perquè la societat en la que vivim ens ho marca?
A ver, lo hacemos porque no podemos hacerlo de otra manera. Todo lo que hacemos tiene una intención positiva. En el momento que lo hago, estoy condicionado, o sea, la sociedad nos condiciona a actuar de una forma concreta, pero uh-huh. eso es un comportamiento. La identidad es algo que yo soy. Y eso que yo soy varía en función de lo que yo permita que varíe. Cuando soy pequeña quizás no, pero por ejemplo, si yo me caso y dejo toda la responsabilidad porque me han educado que tengo que ser Carmencita la buena cocinera y la buena esposa, uh-huh. y dejo toda la responsabilidad y toda la carga en mi marido, ¿vale? Y yo me alejo de la persona que yo era, de mis objetivos, de mi trabajo, de todo lo que yo quería ser, ¿vale? ¿Quién me ha alejado? ¿La circunstancia? La circunstancia pesaba porque había unas normas, había un condicionamiento. Tengo una edad y a mí me educaron para ser una buena esposa, uh-huh. y una buena madre, ¿vale? Pero eso no significa que yo no sea Monse y que como Monse tenga un montón de cualidades que también las puedo seguir haciendo estando casada o estando como me dé la gana.
Clar, aleshores, Montse, quan en una sessió de coach tu expliques tot això, jo entenc que hi ha molta gent que et deu dir, aleshores el responsable sóc jo, quan l'he estat buscant fora.
Bueno, eso es lo que las personas se dan cuenta cuando hacen terapia. O sea, antes de venir a terapia, siempre piensas, especialmente las mujeres, ¿eh?
¿Sí o no?
Sí, especialmente las
¿Por
mujeres.
¿Por qué eso?
Porque estamos condicionadas al victimismo. Llevamos muchas capas de victimismo y eso nos hace tener unas creencias en las que no puedes salir de ahí. Vale. Que los hombres también las tienen, ¿eh? Pero es diferente.
Dios mío, digamos a mí.
Vale, cada uno lleva sus cargas, aquí nadie se libra. Lo que sí que es verdad que las mujeres parece que tenemos un rol más de preocuparnos, ser mujeres, hermanas, esposas, trabajadoras, y además tenemos que ser buenas en todos. Entonces, uh-huh. claro, cuando vas a... A mí me hacía mucha gracia... una psicóloga que explicaba las diferencias entre lo masculino y lo femenino. Como masculinidad y feminidad, no como roles.
Como rol, no, sí. No como sexo. Sí.
Exacto. Y entonces explicaba que cuando una mujer viene a consulta, te empieza a hablar de su madre, de su hijo, de la vecina, o sea, todos los problemas, uh-huh. ¿vale? Y ella está en último término. Pero cuando un hombre va a consulta, cuando sale de la consulta, sabe cuántas sesiones hará, dirección, ¿vale? Es una pequeña diferenciación. Y eso no significa, que ya es otro tema, que como mujeres no tengamos nuestra parte masculina y nuestra parte femenina. Uh-huh. Pero es verdad que nos maneja todo lo que es más superficial. Tenemos unas tendencias que las da la propia fisiología, ¿no?
Clara, ens explicaves això, no? Que les dones acostumen a posar-se en últim terme de tot, parlant tot, de tots els seus problemes, no? I elles són l'últim problema que tenen. A vegades ens hi trobem molt amb això, Montse, que no només ens obres els ulls i dius no, el culpable del que està passant ets tu mateix, per tant, ets tu qui has de trobar la solució, sinó que un canvi pot ser retrobar-nos a nosaltres mateixos?
Ese es el
perquè canvi. Ens n'havíem oblidat?
Ese es el cambio al que queremos llegar. Ese es el cambio verdadero. O sea, nos alejamos tanto de quiénes somos porque nos hemos... porque hemos querido que nos quisieran, porque hemos entendido la vida de una forma concreta, porque 100.000 formas, uh-huh. que llega un punto, que suele ser la crisis de los 40... en la que decimos, oye, ¿dónde estoy yo y dónde está mi yo ideal? Y hay tanta distancia que es cuando nos damos cuenta que no estamos bien, que la mochila está tan cargada que es cuando empiezas a buscar pues un poco de acompañamiento, de ayuda, de terapia, para decir, es que ya no sé quién soy. Y eso es lo más corriente en terapia, ¿no? No sé quién soy.
Avui llegia un tuit, Montse, ara m'hi has fet pensar, eh? Un tuit d'una noia que segueixo, que pateix de malalties, de diferents malalties rares, ella es diu Noa Aigón, i el tuit demanava, sisplau, que la gent, cada cop que es llevés, cada matí, es reenamorés d'ella mateixa. És una mica això el que ens estàs dient, no?
Bueno, es que cuando yo en Agape, que es amor a la verdad, tengo un... ¿Cómo sería tu vida si estuvieras enamorado uh-huh. constantemente? ¿Dónde estaría tu ilusión? ¿Dónde estarías pensando? ¿En qué estarías pensando si vivieras enamorado de la vida, de las personas, de... ¿no? Es un poco como aquella canción de Efecto Pasillo, cuando me siento bien, las cosas, la tortilla me sale redondita y pues es así.
Ens parlaves abans de creencias. ¿Qué son las creencias, Montse, y cómo ens afectan las creencias?
Vale, las creencias es aquello que yo creo, o sea, que yo tomo como una realidad. Uh-huh. Vale, cuando mi realidad, que es solamente mi percepción, es la historia que yo me cuento, si yo cojo un taburete, el taburete, la realidad es el taburete. Uh-huh. Pero mi percepción o mi creencia es si es cómodo, va por otros, vale, por otros derroteros. Entonces,
Pues como la objetividad y la subjetividad, una mica, ¿eh?
Exacto. Entonces, la creencia está basada en aquellas experiencias que yo he tenido, uh-huh, que me han hecho fijar. Si yo te digo que este micrófono es verde... Uh-huh. Porque yo soy daltónica, mi realidad es esa y mi creencia va a ser esa.
Claro.
Y para cambiarla voy a tener que empezar a cuestionarla como primera cosa, ¿no? Y luego voy a tener, para poderla solucionar, voy a tener que cambiar la palabra, uh-huh, pero además voy a tener que cambiar la estructura. Y cuando digo cambiar la estructura es que yo... tengo que dar otra cosa a cambio de ese pensamiento. ¿Me explico? O sea, cuando te dijeron que los Reyes Magos no existían, uh-huh, que eran los papás, te dijeron, eran los papás, con lo cual tú dijiste, va a seguir habiendo regalos, no te importó. Uh-huh. ¿Vale?
Sí,
cambiamos una creencia porque nos han dado otra que sustituye y que nos compensa. Yeah. Uh-huh. Entonces, si yo tengo una creencia, y creencia es porque me la creo, porque para, uh-huh, mí es una verdad, y me dan otra verdad en la que yo puedo confiar, entonces no hay problema. El problema es cuando yo digo, creo que el agua adelgaza. Y empiezo a beber agua y a beber agua y a beber agua y a beber agua y no veo que adelgace porque sigo haciendo otros patrones de conducta, uh-huh, sí, como comer donuts o como... ¿vale? Pero en mi creencia de que el agua adelgaza porque mi madre decía que el agua adelgazaba y ella estaba delgada, era una realidad para mí, uh-huh, ¿vale? Pues yo sigo haciendo lo mismo.
Claro, claro. Por tanto, vas a cambiar de hábitos.
Principalmente, uh-huh, sí. O sea, hay una serie de consecuencias. Una, primero será cambiar el pensamiento, uh-huh, después será cambiar los hábitos y finalmente...
Donar-li a volta. Sí, sí, m'ho estava fent amb les mans, eh? Donar-li a volta. Montserrat Llares, coach, psicoterapeuta, facilitadora, memòria, saludar, PNN, programació neurolingüística i hipnosi. Per cert, on et trobem? Per la gent que no citi.
Pues en Barcelona, en Las Corts, y podéis llamarme al 691-433-222 o venir aquí a la calle Felipe de Paz. Sí, 691-433-222.
Fàcil d'aprendre, eh?
Muy fácil. Es que yo me gustan las cosas fáciles.
Va, si la necessiteu, la truqueu. 691-433-222. Montse, moltíssimes gràcies.
Moltes
Xerrem la setmana
gràcies.
Que ve. Que vagi
Vinga.
Molt bé.
Sentir-se bé, amb Montserrat Llares, un espai patrocinat per Agape.
Ràdio Estel.
Vols sentir-te feliç? A Agape, la teva botiga herbodietètica amb més de 2.000 referències en medicina natural, cuidem de la teva ment i del teu cos amb acompanyament emocional i terapèutic. Teràpies de parella i superació del dol, deixar de fumar, ansietat, bloquejos, hipnosi, nutrició, tallers de gestió emocional i molt més. Agape, a Felipe de Paz 6 i a agapebcn.com, 93 166 74 74.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Tres quarts de sis de la tarda i ja ho sabeu que cada dijous ens agrada acabar programa, acomiadar programa amb un reportatge social que sempre ens acosta la Rut Caral. Rut, què tal?
Bona.
Ui, molt bona tarda. Ara ho diré bé.
Bona tarda, John.
Rut, reportatge d'avui, què? Mm-hmm.
Mira, el reportatge d'esta setmana tracta de música,
sí,
però concretament parlem només d'un instrument, d'un únic instrument que alhora també és un instrument únic. He fet aquí un joc de paraules, però realment té sentit.
Sí.
El reportatge d'avui inclou la història de tres orgues de Catalunya, el de la Basílica del Monestir de Montserrat, el de la Cripta de la Sagrada Família i el de la Basílica Santa Maria del Mar de Barcelona. I l'enfocament no se centra només en la història i les característiques tècniques de cadascun, sinó que també ajuda a fer-nos una idea del panorama organístic actual a casa nostra.
Uh-huh.
Mira, per fer-te una idea més clara, te faré una pregunta, així de reflexió en veu alta, però que sigui ràpida, si pot ser.
Va.
Tu diries que hi ha orgues a totes les esglésies de Catalunya?
Ui, esglésies no.
Esglésies no, d'acord. I a totes les catedrals?
Ara sí.
A totes les catedrals?
Jo suposo que sí.
Pues no, jo tenia...
No, eh?
Jo m'imaginava el mateix i intuïtivament hauria respost el mateix, però el cert és que no. Però bé, ara veràs el que explica en el reportatge.
Escoltem el reportatge, doncs?
Som-hi. Hi ha persones que entren a una església a resar, a gaudir d'una missa, a un bateig, a confessar-se. N'hi ha que s'hi acosten per fixar-se en l'arquitectura i repassar conceptes d'història de l'art. I n'hi ha també, entre moltes altres, que hi entren perquè els agrada la música que hi senten. És cert que la música pot ser cantada per un cor, per l'assemblea, o pot ser interpretada per altres instruments, però és innegable que en el marc de la música i la litúrgia, l'orgue és l'instrument per excel·lència. Durant la Guerra Civil, Catalunya va perdre molts orgues. No és fins als anys 80 quan s'inicia una recuperació dels orgues destruïts i la restauració d'altres d'antics conservats que estaven malmesos pel pas del temps. A finals del segle XX també se'n construeixen de nous, alguns a llocs on abans ja hi havia hagut un orgue, altres en llocs on no n'hi havia hagut mai cap. Per sort, però, tot es va recuperant i l'any 2010 s'inaugura un dels orgues més moderns que hi ha actualment a Catalunya, el de la Basílica de Santa Maria de Montserrat.
L'orgue Blancafort, que ara actualment està a la Basílica, es va construir entre els anys 2009-2010 a partir d'un projecte que els mateixos organistes de la Basílica dels Monjos de Montserrat van dissenyar. Es va fer perquè l'orgue anterior havia entrat en un estat de decadència i s'havia fet vell i, per tant, calia construir un orgue nou que fos especialment adaptat a respondre a les necessitats de la litúrgia, però també al cant de la Basílica, de la gent, i, per tant, es necessita un orgue d'unes dimensions bastant grans.
Jordi Agustí Piqué és monjo de Montserrat. És l'organista titular de la Basílica i degà president del Pontifici Institut Litúrgic de Roma.
Les característiques són d'un gran orgue de quatre teclats, en el qual hi ha 4.000 i escaig tubs, amb la característica de la transmissió mecànica per la consola que està a dalt, que no es veu des de la Basílica, però amb la possibilitat de tocar amb una consola també elèctrica que està al costat del presbiteri o que es posa al centre del presbiteri pels concerts, que és de transmissió electrònica.
Un dels altres orgues destacats de Catalunya és el de la Cripta de la Sagrada Família. Va ser construït per Aristid Cavaller Coll i és l'únic que queda a Catalunya fabricat per aquest organer, a banda del que hi ha a la Catalunya Nord, a la catedral de Perpinyà. L'organista titular de la Sagrada Família és Juan de la Rubia.
L'orgue Cavaller Coll de la Cripta de la Sagrada Família és un instrument molt, molt important des d'un punt de vista patrimonial. Per començar, perquè és un instrument històric, és a dir, no és un instrument nou, és un instrument, a més, el constructor del qual va ser un gran revolucionari, és a dir, va revolucionar els mètodes, les tècniques de construcció dels orgues, va revolucionar i va evolucionar el seu so, la mecànica, tota la tècnica.
Els que probablement no coneixen aquest nom, doncs en canvi sí que saben el que és un Stradivarius pel violí, no? Com l'instrument més perfecte en aquest àmbit. Doncs també en aquest sentit, d'alguna manera, el Cavaller Coll és com els Stradivarius, però pel que fa als orgues.
Aquesta comparació la fa el mossèn Josep Maria Turull, qui des del 2018 és el rector de la parròquia i de la Basílica de la Sagrada Família. Cada dia fa una missa a la cripta, l'espai celebratiu habitual.
La providència va fer que ara fa pocs anys, just abans de la pandèmia, tinguéssim coneixement d'un orgue que hi havia en el cor d'una capella de les religioses del Sagrat Cor del carrer de la Diputació. Un orgue que s'havia quedat molt envellit i que tampoc ja no es feia servir tant. Llavors vam veure que per disseny, per mida, per potència, era com feta mida precisament per la mateixa capella on hi havia hagut l'orgue previst per gaudir.
A més de l'orgue de la cripta, la Sagrada Família té un altre orgue al presbiteri i una basílica que també té dos orgues és la de Santa Maria del Mar de Barcelona.
O sigui, a Santa Maria del Mar ara mateix hi ha dos orgues. Si la situació fos ideal, n'hi hauria tres. És a dir, arquitectònicament només hi ha un lloc on hi pot haver un orgue, que és la tribuna al lateral esquerre, que és la resta que queda del lloc habitual de l'orgue major. El 36, en els primers dies de la Guerra Civil, es va cremar l'orgue, bueno, ja es va cremar tota l'església, i passat l'incendi no hi havia orgue i durant molts anys no hi va haver orgue a Santa Maria del Mar. Crec que el primer que va venir va ser l'orgue petit, un positiu de Gerard Grenzing, dels anys 80, finals dels 80. I als anys 90 es va instal·lar l'orgue menor de Santa Maria del Mar, confrontat al forat de l'orgue major, que és l'orgue actual que tenim.
Qui explica tots els detalls és Joan Seguí, l'organista titular de la basílica.
Aquest orgue és peculiar perquè no sabem qui el va fer. És aproximadament 1740 per l'escola, per com està fet, però no sabem qui el va fer. Aquest orgue era original pel convent dels Trinitaris de Vic, i en algun moment va ser desmantellat i emmagatzemat, i hi havia parts en un antiquari i parts en un magatzem. Quan es va trobar l'orgue, Grenzing va iniciar una restauració bastant complexa, entenc. Llavors sí que el material sonor de fusta en gran part és original, però el material sonor metàl·lic o de tubs de metall, que és una gran part, és nou, és una reconstrucció seguint la línia estètica de l'època.
Cada orgue és únic perquè és una faena artesanal i l'acústica de cada església és diferent. En la litúrgia, doncs, hi juga un paper important. Però a Catalunya no hi ha orgues a totes les esglésies ni tampoc a totes les catedrals.
A Catalunya no totes les esglésies tenen orgues, malauradament, tot i que això havia estat molt diferent abans de la Guerra Civil. En realitat, el patrimoni organístic català podem dir que s'ha anat recuperant mica en mica. Però què passa? Que tota aquesta recuperació ha estat molt lenta.
A cada parròquia hi hauria d'haver un orgue de dimensions diverses. No totes les esglésies són iguals. Per tant, queda molt per fer. Fins tot tenim grans catedrals que haurien de ser modèliques per la seva música i no ho són, perquè no hi ha ni tan sols un orgue. La catedral de Tortosa no té orgue. La catedral de Vic la té en molt mal estat. A Solsona ara l'estan recuperant, però falta encara molt.
A Catalunya i a Espanya en general és habitual que hi hagi esglésies sense orgue o simplement amb un simulador electrònic que és incapaç que cobreixi o que es pugui comparar a la potència sonora o a la qualitat sonora d'un instrument de tubs. Un instrument de tubs hi pot haver en un mateix moment 80 tubs vibrant en sintonia i cadascun d'una manera independent per crear un so. En un òrgan d'altaveus són làmines d'altaveus amb ressonadors, que n'hi haurà 6, 7, creant un so complex, una ona creada per l'ordinador que no s'assimila gens. O sigui, està molt lluny de la realitat, no?
Hi ha moltes parròquies que no tenen instrument o que tenen un orgue, mal dit, orgue electrònic. Realment no és un orgue perquè falta el principi fonamental, que és l'aire. Per tant, falta molt per fer. Però també hem de ser realistes. En un món on hi ha molts orgues, com és Alemanya, hi ha associacions i pàgines web on constantment hi ha orgues de segona mà. Per què? Perquè una parròquia que comença fa un orgue petit, al cap d'un temps el ven i en fa un de millor, i al cap d'un temps decideixen fer l'orgue definitiu i fan una gran inversió, venen aquell orgue i en fan un que sigui adapte al lloc. Això és una pràctica normalíssima. A França, Alemanya, Anglaterra, a Amèrica del Nord, hi ha un gran moviment d'orgues. Aquí sembla que no fem les coses perquè volem començar sempre amb el millor no. Es podria començar pràcticament amb un positiu per acabar amb un orgue de dos, tres teclats, segons la necessitat.
Aquest és el panorama actual dels orgues a Catalunya que encara pateix les conseqüències de la Guerra Civil. Els organistes Joan Seguí, Juan de la Rubia i Jordi Agustí Piqué, però, anhelen que la situació millori i que pugui créixer el nombre d'estudiants d'orgue.
Crec que el problema que té l'orgue per ser un instrument de masses és l'accés a l'instrument. Crec que aquesta realitat de l'orgue com a instrument poc portàtil o gens portàtil i normalment que està en llocs amb un accés restringit o controlat o no de lliure accés per tothom, genera una situació que és que poca gent s'atreveix a apropar-s'hi, no?
La cripta, la parròquia de la Sagrada Família, té també un conveni amb l'ESMUC per poder fer classes amb els alumnes d'orgue d'aquí i de fora que venen a fer classes d'orgue de grau, de màster.
Falta molt l'aspecte formatiu, és a dir, hi ha una nova generació de joves organistes molt formats, però falta una cosa que en molts països d'Europa és normal i del món, que són les places d'organistes, llocs a les esglésies on l'organista és un professional i, per tant, pot exercir la seva professió tocant la música de l'orgue, preparant la coral de la parròquia, preparant la música de la parròquia i coordinant els elements musicals. Això passa a França, la laica França, Alemanya, Anglaterra, de bona part d'Itàlia també, o Amèrica del Nord, fins i tot Austràlia, és a dir, en aquest sentit sí que estem una mica fora de lloc.
Per ser organista no cal ser creient, és a dir, per estudiar orgue tu necessites tenir qualitats musicals i necessites estimar-te l'instrument i necessites tenir curiositat per aquesta música o per la música barroca, de la qual n'hi ha molta per a orgue, però també d'altres èpoques. Una altra pregunta seria si per tocar missa s'ha de ser creient, per tocar l'orgue en la missa, que tampoc no ho crec. En realitat, el que és important, si no ets creient, jo trobo que has de tenir una sensibilitat especial i un respecte pel que succeeix en aquell espai, en aquest moment.
Els orgues són un patrimoni històric, cultural i musical molt valuós. La xifra exacta dels orgues que hi ha a Catalunya no està registrada i enlloc hi ha un cens complet, però tot i això, el panorama organístic aquí és bo. Els organers construeixen els orgues i els organistes són el millor manteniment per a l'instrument. Però és responsabilitat de tots que l'orgue continuï ben viu a Catalunya.
Aquesta és la darrera reivindicació que ens feies, Ruth, però en volies fer alguna altra, sobre els orgues?
Sí, només dos apunts que em van comentar les entrevistes. D'una banda, que tots aplaudixen que el Palau de la Música, com a sala de concerts, tingui un orgue, però també els agradaria, no, frisen, perquè n'hi pugui haver un també a l'Auditori de Barcelona o altres auditoris de Catalunya. I a part d'això, que també troben a faltar tindre un col·legi d'organistes.
Ruth Caral, moltíssimes gràcies, com
gràcies,
sempre.
Gràcies.
T'esperem la propera setmana amb un nou reportatge. Que vagi molt bé.
Igualment.
Nosaltres acabarem deixant aquí aquestes 3 hores de programa. Demà ens hi tornem a posar a partir de les 3 de la tarda. Us deixem ara amb Ignasi Miranda i el seu Sense Distància, amb tota la informació social religiosa de la casa. I després no us perdeu Camins, tampoc, a les 8 del vespre, de la vesprada, com diu ell, amb Rafa Sanahuja. Va, nosaltres hi tornem demà a les 3, amb més caravanes. Fins ara.